Veurem què fa Laura Vilagran. La seva compareixença al Palau de la Generalitat està prevista per d'aquí a mitja hora. Parlat també de què passarà amb Junts per Catalunya. El Jaume Alonso Cuevillas és diputat de Junts per Catalunya. Senyor Alonso Cuevillas, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Clar, havíem de parlar del que va passar ahir al TJUE. Passa que, no sé, clar, li hauré de preguntar què li sembla que hi hagi un acord entre Esquerra i el PSC, perquè el seu partit aquesta nit li havia enviat una carta al president dient-li que retornés a la unitat i a la majoria independentista.
Jo acabo de fer una piulada dient que aquest acord s'estava gestant des d'abans de l'estiu de forma claríssima, no? Que això és la constatació de que Esquerra ha abandonat ja la via del 52%, i també la constatació de que Esquerra no és un soci fiable i que, per tant, l'opció que vam prendre, la difícil opció que vam prendre Junts per Catalunya, d'abandonar el govern era l'única opció possible.
Avui el president de la Generalitat amb aquest acord esquerda o esberla la majoria independentista?
Bueno, avui culmina la trencadissa. Ja va començar amb la suspensió de la presidenta Borràs, l'expulsió del vicepresident Puigneró, i després, quan recordem, durant el mes d'agost, li vam dir que nosaltres volíem retornar allò que s'havia pactat, és que no exigíem res de nou, sinó allò que s'havia pactat el pacte d'investidura, que era tenir una direcció estratègica, una actuació conjunta a Madrid i un full de ruta compartit, no? I això no han volgut complir-ho, i ja feia mesos que sabíem que ja estaven acostant-se cap als comuns, ja ho sabem des de fa setmanes, i amb el PSC també hi havia indicis que ens ho assenyalaven.
Vostè és dels que creu que hi havia ganes de tripartit?
Sí.
Clar i català, eh?
Sí. És evident. Esquerra podia formar majoria, la majoria del 52%, que és va investir el president Aragonès, o podia buscar una majoria alternativa. Quan havia estat investit amb aquesta majoria del 52%, pels motius que siguin, pels pactes que tinguin a Madrid, buscant una estabilitat aquí a canvi de l'estabilitat que poden donar allà, per alguns acords que puguin haver adoptat a Madrid que no ens han acabat d'explicar, pels motius que siguin, ha optat per la redició d'un tripartit de facto, és evident. Tenia dos camins, el camí del tripartit d'esquerres amb Comuns i PSC, o d'una fórmula netament independentista amb nosaltres, amb Junts i la CUP.
Avui estem parlant amb en Jaume Alonso Cuevillas, diputat de Junts per Catalunya. Amb en Jaume Alonso Cuevillas ahir li havíem demanat de participar al programa, no evidentment per parlar d'aquesta qüestió, sinó per la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Molt intens.
Déu-n'hi-do com tenim l'actualitat. Parlant d'aquesta resolució d'ahir del Tribunal de Justícia, clar, passa una cosa curiosa. Que ahir estaven igual de satisfets amb la resolució del tribunal en Carles Puigdemont que la Isabel Rodríguez com a portaveu del govern espanyol. I aleshores, clar, això costa una mica d'interpretar
Això no és nou, eh? Fixem-nos que cada vegada que ha hagut algun esdeveniment important a l'estranger ha passat el mateix, eh? Quan van detenir el president a Alemanya. Recordo una portada de l'ABC que es veien dos mans amb punyetes dient Danke. Ja donaven per feta l'entrega del president Puigdemont d'Alemanya cap a Espanya. Quan es va produir la detenció de l'Alguer, és a dir, en tot moment s'ha interpretat sempre diferent. S'ha de llegir bé, és un document extens de 40 pàgines, un document, a més, que s'ha de llegir tenint certs coneixements de dret europeu, perquè si no hi ha coses que passen desapercebudes, i és una resolució on el tribunal intenta ser molt, molt diplomàtic i fer equilibris, i parteix amb cada una de les qüestions, parteix d'un principi bàsic i reconegut, i que jo mateix vinc dient des de l'any 17, no? Que és que la regla general en matèria d'euroordres es basa en el principi de confiança recíproca entre estats membres de la Unió Europea, que es pressuposa que tots ells són estats que garanteixen els drets fonamentals i l'estat de dret, no? I per tant, vull dir, aquesta premissa és la que recorda constantment la resolució del TJUE d'ahir, però després de cada de recordar aquesta regla general, va establint una sèrie d'excepcions que són les que veritablement suposen un gran triomf per les posicions que defensem.
Els independentistes són un grup objectivament identificable, senyor Cuevillas?
Sí, és evident. Cal recordar, no sé, poso a modus d'exemple dos llibres del Jordi Panyella, sí, el general, que ho identifica de forma clara, o un llibre excel·lent de l'alcalde de Vilassar, que és d'esquerra, no és ni del meu partit, sí, és en Daniel Alclot, que es diu el llibre L'Ofer, dos llibres que recomano moltíssim la lectura.
Ah, i però tècnicament són dos... És a dir, com es determina qui o què és un grup objectivament identificable? Des d'un punt de vista legal em refereixo, eh? Més enllà que el company Panyella hagués fet un llibre...
És un tema més fàctic que legal. Legalment és allò que anomenem un concepte jurídic indeterminat, perquè no hi ha una fórmula matemàtica per dir-ho. Però està clar que som una minoria nacional, que fixi's que és un concepte que fa mesos que venim introduint a tots els escrits i a tots els debats, el de minoria nacional, una minoria nacional que pretén independitzar-se d'un país amb vocació imperial, que és Espanya.
En tot cas, això ha de formar part d'una teòrica o possible defensa davant qualsevol euroordre que es pogués dictar a partir d'ara, no? És a dir, entenc que a partir de la resolució del TJUE, si n'hi ha una, a part de la defensa per demanar la denegació, forma part per acreditar davant del tribunal aquest element.
Sí. És que, de fet, ja l'hem vingut utilitzant, sense utilitzar aquest nom que ara introdueix el TJUE, però sí utilitzant el concepte de minoria nacional i a les defenses del conseller Lluís Puig. És a dir, el TJUE diu una cosa certa, que la que també s'aferra molt al govern espanyol, dient que a l'òrgan d'execució, Bèlgica, no és ningú per comprovar la competència que afirma tenir l'estat emissor. La competència no és ningú per examinar el dret intern espanyol, sí, de si el Tribunal Suprem és competent o no. Però una vegada dit això, que s'aferra el govern espanyol per dir ens donen la raó, diu, però el que sí ha de fer qualsevol estat executor, Bèlgica, és comprovar que no hi hagi un risc de vulneració de drets fonamentals, article 1.3 de la decisió Marc, i en aquest cas el tribunal competent predeterminat per la llei forma part del feix de garanties previstes a l'article 47 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea o de l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans.
Aquí s'hi pot incloure, senyor Cuevillas, el retret històric a la justícia espanyola que els aforats, com seria el cas, diguem-ne, no tinguin possibilitat d'anar a dues instàncies mínim per defensar-se? És a dir, que sempre tinguin com a únic punt d'inici final al Tribunal Suprem?
Sí, això és un debat que jo crec que està, encara no està tancat, perquè fins ara s'ha validat dient que tractant-se de la màxima instància, doncs que això es donava per vàlid, però jo crec que no és, i que acabarà canviant aquesta jurisprudència. Però, en tot cas, aquest no és el punt principal. El punt principal és que ha d'haver-hi una norma expressa habilitant, no? I aquí no existeix, ho hem dit des del primer dia. És a dir, tots els fets imputats i acusats de l'octubre, els ja condemnats i els que estan encara pendents de judici, els exiliats ja tots, són fets comesos substancialment a Catalunya, no? I llavors s'han buscat excuses per intentar dir que hi ha fets comesos a fora de Catalunya que determinen la competència del Tribunal Suprem. I això és absolutament forçat. És a dir, que es va utilitzar, ara poso un exemple, et ridículo un exemple, però perquè s'entengui bé, no? Com que van parlar a través d'un mòbil fabricat a la Xina, hi ha elements internacionals que justifiquen la competència del Suprem. No és això. La competència és claríssimament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i per aplicar una norma tan excepcional que no permet la doble instància com el coneixement del Tribunal Suprem, ha d'haver-hi una norma clara, expressa, habilitant, i no hi és. I, a més, en el cas de Lluís Puig tenim una constatació evident recent. A la causa que jo defenso, Lluís Puig a Sixena, s'estava portant, per les obres de Sixena, s'estava portant al jutjat d'Osca.
I ha acabat el TCJ. Ja
debatíem si havia de conèixer el jutjat d'Osca o el jutjat de Barcelona. Quan s'acostava al judici, vaig invocar la condició de forat de Lluís Puig, que l'havia adquirit des de l'inici, l'havia adquirit sobrevinguda en ell, i llavors tant el fiscal d'Osca com la jutgessa van entendre que per aquesta regla de tres ho havien d'enviar al Tribunal Suprem perquè entenien que eren fets comesos fora de Catalunya. I el Tribunal Suprem, amb un auto molt important i que ens donarà molt de joc en el futur, un auto de 20 de desembre del 22, diu que no, que la competència és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, si ho és per aquest cas, és evident que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya era el competent, però és que, a més, això està amb el marc d'un risc evident de vulneració de drets fonamentals, de vulneració de la presumpció d'innocència, perquè totes les autoritats espanyoles, polítiques, mediàtiques, etc., l'han vulnerada sistemàticament. Un altre punt que es debatia era si aquell informe del grup de detencions arbitràries de Nacions Unides tenia validesa o no per qüestionar la competència. I el Tribunal de Justícia diu, home, per si sol no, però es pot ser tingut en compte conjuntament amb altres elements, i recorda, enfront del descrèdit que les autoritats espanyoles van dir que és un grupúsculo de amigachos de los independentistas, recorda que és un grup emanat de resolucions de Nacions Unides i que forma part del cos institucional de l'entramat de Nacions Unides. Per tant, jo crec que són elements tots molt positius. També s'aferra l'estat espanyol a dir, ens donen la raó perquè es pot emetre una nova euroordre, es poden emetre noves euroordres, però li diu al tribunal si hi ha un canvi de circumstàncies, no per repetir exactament el mateix. No?
Home, és veritat que hi ha hagut un canvi del Codi Penal, no? I que, per tant, home, és una circumstància.
Però el canvi del Codi Penal no suposa un canvi de circumstàncies, és a dir, veurem ara quina és la pròxima moviment que fa el Tribunal Suprem, el jutge Llarena, però jo crec que la resolució que vam conèixer ahir ens dona encara molts més elements de defensa respecte als que ja hem tingut fins avui en circumstàncies molt més difícils. Ens dona moltes reines.
Jaume Alonso Cuevillas, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia.